Bé, el Consell de Ministres aprovà dimarts un paquet de mesures per ajudar els col·lectius més afectats per la terrible crisi econòmica desencadenada pel coronavirus. El govern ha aprovat un decret d'una vuitantena de pàgines que conté mig centenar de propostes. Es tracta d'una mena de pla de rescat social pels més vulnerables, com per exemple els inquilins que viuen de lloguer, o també autònoms i petites i mitjanes empreses. Sobre aquest aspecte, pel que fa al nostre teixit comercial i empresarial, en volem parlar amb el president de la PIMEF d'aquí de Formentera, en Pep Mayans. Benvingut a Ràdio Illa, Pep.
Què tal? Bon dia.
Bé, supos que són dies de un poc de confusió, no?, per el petit empresari local de Formentera.
Bueno, de confusió i de contínues notícies diàries, sí, inclús vàries durant el mateix dia, que no fan més que, pues, que agreujar un poc la situació que estan patint els petits i mitjans empresaris i els autònoms. Perquè s'estava legislant molt per fer front a aquesta crisi en quant a lloguers, en quant a persones, en quant a treballadors, però poquetes coses s'estan fent per ajudar la petita i mitjana empresa i els autònoms. Per tant, esperam que la cosa que enviï, les 50 mesures que estàs anomenant, poca cosa hi ha pels autònoms, poca cosa. La primera norma que es va fer en sus decrets, en les lleis que s'han aprovat últimament, bàsicament i a nivell econòmic, és que pot demanar préstecs o crèdits, i en base a aquests préstecs o aquests crèdits, doncs ja faràs el que puguis i poqueta cosa més. Per tant, jo crec que és important que d'una vegada per totes una empresa no només la constitueix l'empresari, la constitueix l'empresari i els treballadors, tots junts, i si sí, una d'aquestes dues coses no funciona, doncs l'empresa tampoc funciona.
A veure, al respecte del mes de març, la quota d'autònoms s'ha hagut de pagar igualment, oi que sí?
Es va carregar ahir, automàticament es va carregar ahir, mentre que la meitat del mes va ser totalment inhàbil, i no és això, sinó que moltes de les empreses que no varen tancar, que estaven treballant a porta tancada, estan passant de reducció de facturació a set impressionant. O sigui, val que no tenies que tancar perquè no estaves dins el decret 463 que et feia tancar de manera obligatòria, però dona igual. Estaves treballant a porta tancada, has tingut que treballar dins, sense que poguessin venir clients, i has tingut que pagar els teus treballadors. Clar. Les seves nòmines, els seus seguros i el teu seguro.
Al respecte d'aquestes mesures aprovades ahir dimarts en el Consell de Ministres, n'hi ha una que fa referència precisament a la moratòria de 6 mesos per al pagament sense interessos de quotes a petites i mitjanes empreses i autònoms. Com veieu aquesta proposta, aquesta iniciativa?
Bé, és una moratòria. Ja veurem després a com s'ha de pagar, perquè el que es demanava és, s'ha fet un ERTE, la gent que ha fet ERTEs, la quota de seguretat social dels treballadors l'assumeix l'Estat. També hi ha una paga per aquests treballadors que els has fet ERTE, però és empresari, poca cosa té, i per tant el que es demanava és que ja que tens que tenir l'empresa tancada, tampoc cotisis tu. No és que hi hagi una moratòria, és que hi hagi una suspensió, que era el que es demanava. Ja. Per tant, en aquest aspecte poc hem avançat, i una altra cosa que te volia comentar, Pep, o sigui, les empreses que estaven tancades o que estaven obligades a tancar per decret de força major, les 463 que he anomenat abans, automàticament entrava dins CERTE i tenies dret a paga extraordinària aquest que també es feia per autònoms. Però els que no estaven dins aquest decret és que demostrar que has tingut una pèrdua del 75% en quant a facturació d'una empresa. Això
75%?
És una,
o sigui, si només has perdut el 70%, diguem-ne, ja no pots entrar-hi.
Però és que encara que perdis el 50%, és una barbaritat. Sí, o sigui, una empresa que perdi 75%, el concepte és que no és creïble. O sigui, és impossible que una empresa, encara que demostris que és el 50%, o sigui, per això que també es demanava, com s'ha fet a moltes altres països d'Europa, que fos el 30%, perquè amb una reducció del 30% una empresa ja està en el límit. Sí. Per tant, es demanava que aquest 75% reduís en el 30%. Això tampoc s'ha tingut en compte, i molta gent, encara que pugui tenir obert quan la cosa reiniciï, li costarà moltíssim, per no dir que a vegades serà impossible. I també volia comentar que també es va demanar que quan fas un ERTE, que això és la lletra petita de ERTEs, tens que donar garanties o mantenir en els empleats que els hagis fet un ERTE 6 mesos després de reanudar l'activitat. Això es demanava també que fos més flexible, que fossin menys mesos, que es pogués adaptar a les temporades estacionals que hi ha a les Balears i concretament a Formentera, i tampoc s'ha tingut en compte. Per tant, hi ha moltíssimes empreses que han fet un ERTE que quan la cosa reinicia altra vegada tindran verdaderes dificultats perquè no sabem si no se reiniciarà, i siguem realistes, no reiniciaran a 100% d'estudiar com teníem abans. Evidentment que no. Reiniciarà a poc a poc anirà augmentant, ojalà que sigui així, i a poc a poc necessitaràs més gent a treballar. Però no és dia després de que el moviment pugui, la gent pugui circular tranquil·lament, tindràs ples local com en ple mes de juny, en ple mes de maig, als finals de maig, o quan se reiniciï. Se demanava un poc de flexibilitat en aquest aspecte, tampoc s'ha tingut en compte, i això farà que si una empresa podia tenir certes capacitats per salvar-se i per poc dur aquest tema endavant, tinguin que tenir tot el personal altra vegada, però resulti verdaderament difícil anar per endavant. Per tant, en aquest aspecte, jo crec que es té que ajudar a tots, però a tots. Quan dic a tots vol dir empresari, vull dir a treballadors, i tenir en compte una cosa, que per una empresa no és un pou sense fondo, una empresa no és una cosa que li puguis ficar tot i tot o aguanti, ni molt menys. Una empresa és molt sensible, té moltíssims costos, moltíssimes despeses de personal, moltíssimes coses, sobretot també Formentera, i ha gran cuidado.
Pel que fa a les consultes que t'estan arribant per part dels vostres associats i no associats, perquè tenim entès que la PIMEF en aquests temps excepcionals estan rebent consultes de totes bandes i intenta respondre el millor que saben a totes els usuaris, no? Siguin o no siguin socis. Quines preguntes són les més habituals?
Mira, ho has dit i ho vull repetir. La PIMEF ara mateix estan rebent centres de criades cada dia de socis i no socis. M'us dono igual, perquè ara mateix Formentera necessita ajuda, assessorament professional, assessorament fiable i assessorament que la gent se'n pugui estar segura del que li diguis, doncs pot fer cas. No? Per tant, animem a la gent que segueixi cridant a la PIMEF, tant siguin socis com no socis, m'ho dono igual. Estic instant per ajudar totes les empreses de Formentera i a tots els autònoms, per tant, que segueixin cridant. Les consultes ERTEs, moltíssimes consultes d'ERTEs, qui pot, qui no pot, a quins tràmits hem de fer. El tema que t'he comentat abans de 6 mesos, la gent quan li planteja això es queda un poc aturada i es fa per endarrere i està esperant a veure si la cosa canvia. Clar. Hi ha gent que ja els ha fet i a veure què passarà amb aquesta gent que ja els ha fet, però hi ha molta gent que està esperant si la cosa es pot renegociar i no siguin aquests 6 mesos o que siguin 3 i 3 per enguany i 3 per l'any que ve, però també això comporta molts de problemes. Tema de vehicles, tema de transport d'empreses que encara podien seguir fent feina, quants d'ocupants poden dur les furgonetes, perquè això ha anat canviant dia a dia, inclús dins del mateix dia ha canviat diverses vegades, de mascaretes i guants, dos davant, llavors va posar en diagonal, llavors va dir 2 o 3 dies que tenien que ser un per furgoneta, no totes les empreses tenen furgonetes per tots els treballadors, quasi ninguna, perquè no van a parelles. I ara últimament, la darrera consulta és aquest atur obligatori d'avui o d'ahir, perdó, fins al dia 9, que ho tenen que repercutir. Tu i tens que pagar el teu treballador és més complet i llavors el treballador ho recuperarà en hores durant tot el 2020. Clar, això és una altra cosa que no s'ha consultat als empresaris, perquè moltíssima gent, Pep, on el ritme de vida que duim tots, fer una hora més al dia o mitja hora més al dia no et va bé. I això en su decret s'ha posat que es té que negociar en su treballador, et dona un plaç de 7 dies per negociar-ho, si no negocien 7 dies, un plaç de 5 dies per muntar una comissió o sindicats perquè ho negociem. És tot que no s'ha consultat res a les empreses i es deixa tot un poc a l'aire per quan això passi. Quan això passi, hi haurà molts treballadors que tindran 9 dies a 8 hores, són moltes hores per recuperar, i molta gent no li anirà bé. Per lo que sigui, no li anirà bé. I molta gent, llavors, és que quadrar que no passin més hores de la compta setmanals, perquè si no les cues aquelles que t'exprimen els treballadors no t'equadrarà. Per tant, són moltíssimes coses que tenen que tenir en compte i no, quan es fan els decrets aquests no se pensen. I hi ha moltes vegades, si aquests 10 dies que té que assumir l'empresari és en sa oficina totalment tancada, on sa empresa totalment tancada. Per tant, menys beneficis, o sigui, 0 beneficis, que també tenim que pagar a l'empresari. Jo crec que s'ha fet així perquè al final ja no n'hi havia més i ja posar-ho sumim i ho paguin els empresaris. I amb aquest decret, una derivada d'aquest decret va ser a darrera hora que s'ha fet una ordre de derivar aquest decret, que el decret és 10, és el decret 10-2020, i va fer una ordre al Sant de mala nit,
sí.
On, imagina't, Pepo, on dins aquest decret no estaven els autònoms. Per tant, tu estàs obligat a tancar l'empresa, els teus treballadors, per decret, s'entenen que anar a casa seva, sí. Però tu, com ets autònom, pots anar a treballar a l'oficina perquè ets autònom. Perquè, clar, la mateixa ordre diu que l'autònom, imagina com està redactada, com que no té cap possibilitat de que li paguin les hores i de recuperar-les, perquè com que suposa que és autònom i te'ls menges així tal qual, te'ls menges totes, no tens possibilitat de recuperar cap hora. Però ell pots anar igual. O sigui, això és el sumum. Això és el sumum de dir, va, com que és autònom, doncs no te passa res, vés a l'empresa sense treballadors i fer el que puguis. Per tant, són coses que hi ha que anar ensenyant, hi ha que legislar per tots les parts igual, perquè si no, l'empresa no funcionarà.
Bé, per exemple, un autònom que estigui afectat pel decret de tancament, suposem que tingui un restaurant, aquest sí que es podria beneficiar d'alguna ajuda, no?
Sí, aquest es pot... et donen la prestació extraordinària perquè estàs obligat a tancar en el primer decret de força major, del 463, que va fer el... que ho tinc per aquí, es va fer el 14 de març, obligava a tancar ja, directament, i aquest sí que te pots acollir directament a CERTES i a l'autònom també. Però ens estan dient...
Per exemple, un arquitecte, suposem, no? Aquest diguem, no està obligat a tancar pel decret, però potser se li acaba l'activitat perquè no pot seguir construint, no?
Mira, vaig a ser sincer, jo som enginyer, tinc l'oficina d'enginyeria a Sant Ferran, jo no estic obligat a tancar pel decret 463, el decret llei del 10-2020 tampoc m'obligava i l'ordre tampoc. Per tant, jo els meus treballadors, els meus delineants, la meva gent que està a l'oficina està a casa seva. Jo... segons aquesta ordre i darrere decret, puc anar a l'oficina i treballar. Però, clar, a porta tancada i tenint en compte que el Consell està totalment tancat, només pots entregar coses via telemàtica, no pots fer cap consulta en els tècnics del Consell, el registre està a baix mínim, no pots demanar res en el registre, i els col·legis d'arquitectes i d'enginyers estan tancats que no poden visar cap projecte. Per tant, molt bé, puc anar a treballar a l'oficina, però què faig? Comprens? Aquesta situació, poso un cas concret, aquesta situació que estan vivint ara mateix.
I no tens cap ajuda?
No, i en aquests treballadors no tenen cap ajuda i damunt tenen que pagar en els treballadors que estan a casa seva. Per tant, és un poc surrealista que tot s'acarregui damunt l'empresari. Per tant, anem a fer un poc de pensament tots junts, que com abans sortiguem tots i les empreses petites a Eivissa i Formentera, i més concretament a Formentera, és el 99% de les empreses de Formentera, sí. Anem a ajudar-les, perquè si no, com més ajudem a les empreses ara, més fàcil serà que ens sortiguem pronta que tard d'aquesta crisi.
Deixa'm fer-te una consulta més, Pep. Estic pensant en aquells autònoms temporals, diguem-ne, que es donen d'alta quan comença la temporada turística. Aquesta gent, que potser encara ara no estan donats d'alta, en quina situació queden? Estic pensant, no sé, artesans, paradistes, sí. Saps aquests que de maig a octubre paguen els autònoms i de la resta de l'any no.
Doncs pues mira, si no, és que me la tenc que llegir el que tu has citat, que es va aprovar en Consell de Ministres, no me l'he llegit del tot encara, m'he llegit una mica que m'ha arribat avui de matí, abans d'aquesta cridada, però que no han començat temporada, treballadors, m'estic referint a treballadors, temporals, que no han començat temporada, sí que hi haurà una ajuda de 440 o alguna cosa així sentit.
Sí, a més, els fixos discontinus es poden incloure també en els ERTOs.
En teoria es podrien incloure, però això ja ho deia l'anterior decret,
sí,
10-2020.
Sí. Així és.
No és d'ahir. Però els que m'has citat tu, artesans, per exemple, que es fan autònoms per temporada,
sí.
D'això que hagi llegit o que m'hagin comentat, el Consell de Ministres d'ahir no diu res. Per tant, és una altra mostra, hem de tornar-ho a llegir, i a pal que ara... deixeu en quarantena, mai millor dir en aquest comentari, però ho tenc que tornar a llegir. Però en principi no hi havia res per aquests autònoms que encara no s'han donat d'alta, perquè no són ni fixes discontinus ni són temporals.
Déu-n'hi-do. Bé, demà seguirem parlant amb els mateixos interessats, amb artesans i paradistes, que vindran aquí a la ràdio a explicar-nos la seva situació també molt, molt complicada.
Claro.
Bé, escolta'm, Pep, per cert, ja sé que el govern de Madrid queda molt lluny i des d'aquí, des de Formentera, doncs és difícil accedir-hi, però al govern de Formentera, al Consell de Formentera, què li demaneu?
Mira, avui estem a dimecres, dilluns varen tenir un comitè executiu per la petita i mitjana empresa, varen fer-ho per Skype, que per cert és una de les poques coses que funciona bé per ara, i va ser molt productiva. Han fet un document per entregar-li... Avui tenim una reunió en el Consell Insular, suposo que també serà per Skype, evidentment, I, home, per un poc de li primer li ensenyarem, li donarem el llistat, el document que hem elaborat en el Consell Insular, i quan vulguis el comentam. Hi ha moltíssimes mesures que els empresaris creiem que es tenen que intentar dur a terme a Formentera i fan referència no només en l'àmbit de Consell, sinó també a l'àmbit balear i, com tu has dit, a l'àmbit de govern estatal. No? És un compendi de mesures, un primer compendi de mesures, suposo que n'hi haurà més, econòmiques, per intentar, ara que encara es comença a veure un poc la llum en el final del túnel, anem a fer les coses bé, anem a planificar un poc a mig plaç per quan puguem ja començar a sortir, que les restriccions no siguin tan importants com ara, la gent tingui o no fa res. No? Per tant, avui crec que és a les 11, hem quedat en el Consell per explicar-li totes les mesures i quan vulguis els comentam. Jo crec que és un tema de cortesia que, evidentment, els hi plantegi ell abans que dir-ho a la ràdio.
Evidentment, doncs sí, doncs Pep, et rebrem d'aquí poc, ben aviat aquí al de Farafar de Radio Illa, perquè ens acabis d'exposar doncs aquestes demandes que feu al Consell Insular, un cop les hagiu plantejat, òbviament, als responsables de l'administració. I ja per anar acabant, veiem l'altre dia el Consell Econòmic i Social de les Balears, el CES, que feia una previsió, diguem-ne, de l'impacte econòmic, bé, brutal, sense precedents, d'aquesta crisi econòmica del coronavirus, i també plantejava tres escenaris. Diu, el més optimista és que recuperem la normalitat l'1 de juny. Això, en un panorama, diguem-ne, d'economia turística al 100% com és el nostre, l'escenari més optimista, recuperar la normalitat l'1 de juny. El més pessimista, recuperar la normalitat el 1 de juliol. Déu-n'hi-do.
Jo, si recuperam la normalitat, que no vol dir gent al 100% com un juny normal, si recuperam la normalitat que puguem treballar normalment totes les empreses i que la cosa sigui una miqueta normal a Formentera l'1 de juny, et convido a sopar on vulguis, Pepo. Jo firmaria ja, encara que fos el 10 de juny, comprens? Juny normalment a Formentera és molt bo, és un agost, però en sus preus més no tan alts com agost, i s'estava convertint en un mes molt important per la temporada. Per tant, jo afirmaria que fos, si no su, que siguis 10, però que dins juny, dins el mes de juny, es pogués ja assolir certa normalitat.
Ja, perquè de moment el tema, les reserves que teníem per aquest estiu, s'estan tirant enrere, estan cancel·lant, encara no, com va?
Depèn. El mes d'abril, evidentment, sí, jo ho dic ja per experiència pròpia, no tinc a parlar de ningú, estan totes cancel·lades el mes d'abril. La gent, encara que tinguem ara estat d'alarma fins al dia 9, dona igual, la gent cancel·la tot el mes d'abril. Maig, alguna n'està arribant, però encara la gent s'està aguantant, cosa que vol dir que la gent
té fe.
Aguanta i és un poc considerada, és un poc empàtic amb aquest tema, perquè diuen que si cancel·la, i estem intentant, doncs, evidentment, si ha que cancel·lar, tornar els sous, però molta gent els està oferint canviar les reserves que hi havia per abril i les possibles que entrin per maig, canviar-les per octubre, per final de setembre, i algunes ho estan fent, jo tenc amics i empresaris de forma de com estan dient, i per juny encara ningú està dient res. Ja veurem, hi ha que anar com en tot, hi ha que anar dia a dia i a veure com evoluciona.
Pep Mayans, el president de la petita i mitjana empresa de Formentera, moltíssimes gràcies. Escolta, abans d'acomiadar-nos, heu fet una llista a la vostra web, us hem enllaçat també des de la nostra, des de radioillaformentera.cat, accedireu a aquesta llista que ha elaborat la PIMEF, amb tots els comerços locals de Formentera i amb la informació més essencial de cada un d'ells, no? O sigui, horari, telèfon i si fan servei a domicili.
Exacte, això és una llista que ha elaborat la petita i mitjana empresa en col·laboració i estreta feina amb la Conselleria de Comerç del Consell de Formentera. Agraeix moltíssim la feina de la gent que tenim a la PIME i també de la gent que ha fet feina amb aquest tema de la Conselleria de Comerç del Consell. I és una llista on veureu tots els comerços, tots oberts, tots els que hem volgut estar oberts ara mateix a Formentera, estanys, supermercats, botigues, peixateries, carnisseries, telèfonos, si fan o no servei a domicili, i l'horari, que és molt important. Ho dic molt important en el sentit que ara hi ha restriccions de moviment i no vagis en aquella botiga i llavors tinguis que tornar i el demà i tinguis que tornar a sortir de casa teva. Per tant, agraeix moltíssim la col·laboració que hem tingut en el Consell de Formentera, en la Conselleria de Comerç, i des d'aquí deixeu-me que faci un agraïment públic a la gent que està treballant a PIDES, que està fent hores i hores i hores extraordinaris i hores dedicada plenament en aquest tema tan complicat, en aquests dies tan complicats.
Pep Mayans, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Igualment, salut.